Agosti.
Nou i 18 minuts, moment de tertúlia, el Sant Cugat a fons, una tertúlia on avui espero que els nostres tertulians estiguin preparats per parlar de jardineria i plantes de tardor. El Roger Padrón mira estrany, no sé què li sorprèn. Eduard Gené, bon dia.
Bon dia.
Com va el perquímetre avui? Com ha anat?
Bé, avui.
Sí. Perfecte.
El tenia bastant... M'he trobat tranquil.
Estàs bé, perfecte. Jordi Pasqual, bon dia.
La veritat és que els aurons, quan perden la fulla...
Sí, és un drama. És un drama. Volem de preguntar-li a Delia Garden, als nostres col·laboradors de floristeria. Raül Martínez, bon dia.
Anem a buscar bolets i, escolta, a veure què aprenem.
A veure, Roger i Pedró, què tal?
Bé.
T'hem donat temps a treure't la jaqueta i tot plegat. Puja't una mica al micro.
M'ha sorprès amb aquesta presentació.
Sí, no t'ho creies. Haurem de canviar-te de micro, però, això sí, aquest micro no ens agrada.
Presentació...
Sí, molt millor.
Impactant, eh?
Ara sí, fantàstic.
Crec que tindrem a l'audiència pendent de
les plantes de tardor. Aina Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Hem donat una mica de temps també perquè segueixis i...
És que vinc de portar els nens a l'escola,
sí,
i a vegades...
Sí, això sempre es complica a vegades.
Sí,
és una d'aquestes coses que s'acaba allargant. Doncs escolteu, Eduard, comença per tu, val? Perquè és el que tens més a prop i tal.
Perquè tinc més edat, vols dir?
No, t'he dit que és el que estàs més a prop.
Ah.
Sí, perquè jo crec que... Ahir què?
Ahir em vaig anar a tallar la barba,
sí,
que ja feia falta, i em vaig enterar que hi havia hagut unes sentències, vaig escoltar la ràdio que ho deien, però clar, com que ja havia llegit el dijous i el divendres gairebé les mateixes, sorpresa, no en vaig tenir cap, malauradament. I em sembla, doncs, que comença, es renova un cicle que semblava que estava, diguem que arribava a aquest punt, com si fos al final d'un capítol d'alguna cosa, però senzillament, doncs, continuem, o sigui, igual. Per mi no hi ha cap sorpresa, malauradament, perquè estava cantat. Potser... Hi ha una de les sentències, que seria la de Carme Forcadell, que ja em sembla ja la desmesura absoluta. Vull dir, si les altres ho són, aquesta ja ho és d'una manera absoluta. I les tres sentències que només són econòmiques, doncs també estaven cantades. I dic malauradament perquè... es confirma una vegada més que efectivament la separació de poders no existeix. No existeix, i la demostració claríssima està precisament amb aquest resultat que
Jordi?
Hi ha hagut.
Doncs, a veure, a nivell de sentències és una mica el que deia ara l'Eduard, eh? No hi ha cap sorpresa, perquè de fet prèviament ja ens havíem filtrat, no? No la pena concreta, però sí per on anirien, i per tant poca sorpresa. Jo crec que, al igual que deies, la de Carme Forcadell és important, crec que també és molt important parlar de la dels Jordis. Els Jordis, bàsicament, els van portar a judici per una manifestació. Això implica que no només s'està perseguint el moviment independentista, sinó que ara qualsevol protesta social, siga on siga de l'Estat, pot ser considerada sedició. És una autèntica barbaritat i va en contra de qualsevol mobilització de qui siga, sigui ecologista, feminista, pels drets de la LGTBI, és igual. I això va en contra de la mobilització i de la protesta arreu de l'Estat. I és molt preocupant que arribem a aquests límits. Dit això, suposo que és important també fer un esment, no?, a com ens afecta Sant Cugat. Al final, Raül Romeva se'n va 12 anys a la presó, després ja de 2 anys en presó preventiva, i clar, quan veus realment què és el que hi ha de fons, què és el que va passar i com realment ni tan sols s'ha aplicat una independència en Catalunya, que era un dels motius, no?, que es deia la violència, cop d'estat per a implementar una independència, veient com han transcorregut les coses, que no té sentit. O sigui, la gent que ho hem viscut molt en directe, no li trobem el sentit. Malgrat això, suposo que especialment en Sant Cugat també, justament per la figura de Raül Romeva, i una abraçada a tots els amics i familiars que deuen estar ara molt tocats, no? Ha hagut molta gent que ha sortit al carrer, no? I aquest dubte que teníem en la tertúlia passada, que dèiem no sabem com serà l'onada de mobilitzacions que s'anunciava, hem vist que com a mínim l'arrencada ha sigut molt forta, perquè en Sant Cugat més de 4.000 persones manifestant-se feia molt de temps que no ho veiem, de fet, des de la tardor del 2017, i la resta de reaccions que hem vist arreu del país, especialment a la mobilització de l'aeroport, la veritat és que eren impressionants, no? Hi havia moltíssima gent amb moltes ganes de protestar. No sé fins a quin punt aquestes mobilitzacions que estem veient ara van molt menys de la mà de la institucionalitat que no anys enrere, però bueno, sí, també serà una cosa que anirem veient a mesura que avancen els dies.
Jo crec que el tema de la sentència a mi em sembla, sobretot hi ha qüestions que em semblen molt bàsiques, a part de tot em pot semblar increïble, no? Però, com deia molt bé el Jordi, el tema de la manifestació és brutal, perquè tu pots decidir que una manifestació té un objectiu, tu pots marcar l'objectiu. A més, la sentència sembla dir que és igual el que tu facis, és igual la situació. Si això després jo t'ho enganxo a una conseqüència posterior i considero que és una qüestió que vas a trencar a Espanya, s'ha acabat. Però vas a trencar Espanya o vas a trencar qualsevol cosa, perquè Espanya es pot trencar per moltes maneres, com tu deies. I, per tant, la pèrdua dels drets fonamentals, com és el dret de la manifestació i de la protesta, em sembla fonamental, que és una patada brutal. I després està el tema de la presidenta del Parlament. O sigui, és increïble que es pugui condemnar a una persona per discutir en seu parlamentària sobre una sèrie de drets. És a dir, tu pots discutir en el Parlament el que tu vulguis perquè hi ha separació de poders i perquè tu tens dret a parlar de tot. I després són els resultats, o és el que sigui, la decisió. Però poder parlar en el Parlament és com... De què estem parlant? És a dir, si ens treuen el dret de manifestació i si treuen el dret de parlar en seu parlamentària de qualsevol tema, doncs tenim un problema. Jo, és normal que hi hagi un govern espanyol que estigui constantment dient que Espanya és un estat democràtic i de dret. Espanya és un estat democràtic i de dret. I jo crec que quan ho diguin 2.000 vegades seguides, jo crec que xum, surt per màgia un estat democràtic i de dret. Però crec que això és una barbaritat. I per tant, això són les qüestions que més... m'escalfen, a part de que després, o sigui, 13, 12, 12 anys, són molts anys, i aleshores és, tothom estem en disposició de ser condemnats, engarjolats i bueno, i passant per una situació molt, molt penosa.
Bé, per ordre de...
Sí, anem a...
acato, diguem, acato sempre en aquest context tot el que s'acaba de dir. Jo també, no? La línia el que dèieu, Forcadell i Jordis, em sembla greu, molt greu. Jordis em sembla molt greu. D'altra banda, per afegir alguna cosa, no? Alguna reflexió, una mica potser compartir, almenys per mi, el que ha estat l'evolució emocional, no? D'això. Al primer moment, quan surten les sentències, hi ha com aquest punt de hem de sortir al carrer, no? I revolta, tal, no? I vaig tenir una estona com d'organització popular, d'això, no? I crec que és una mica un sentir generalitzat, que és una mica aquesta sensació de que per tirar endavant com a país, doncs hi ha danys col·laterals que són personals, però que per tirar endavant com a país, diguem-ne, hi haurà víctimes personals, però que hem de seguir, no? És l'objectiu, passa per damunt de les casuístiques o les conseqüències a nivell personal. I que és com molt marxista, leninista i tal, no? Aquesta mirada, però és una mica, tinc la sensació que és la línia que potser com que la gent estava en aquesta onda, no? I la veritat és que vaig canviar una mica la perspectiva després de tot el dia. Jo ahir vaig tenir els nens, no? Des d'aquí també vull alçar la mà per totes aquelles persones que tenim persones a càrrec i per tant no podem anar a un aeroport, però anem a buscar els nens a l'escola, els hi expliquem el que ha passat i per la mesura del possible anem a la manifestació de Sant Cugat, que és la nostra manifestació propera, i des d'allà també fem pedagogia a la nostra gent, compartim, no? Que crec que això també és molt important. I un cop va acabar el dia, no? Vaig posar els nens a dormir, I llavors em va venir la tristesa dels 12 anys, no? Bueno, parlo amb el Raül perquè és amic i conegut, no? Però en aquell moment, ostres, la quotidianitat, no?, que jo havia tingut de posar els meus fills a dormir, de, no sé, tota la quotidianitat de 12 anys en una vida, és igual, de 80, no? 12 en són molts. Ostres, mira, tinc la pell de gallina, no? Però ahir la nit em va venir aquest replegament més íntim, no?, de dir, que dur, per favor, saps? I com el Raül, òbviament, amb tots, eh? I res, que crec que hem de ser conscients de les dues coses, és a dir, que hem de tenir la mirada posada en els dos llocs per no passar-nos d'això, d'arengues, de manifestos col·lectius i col·lectivistes i tot el rotllo, i dir, un moment, també hi ha la part més íntima i personal de les persones afectades, i crec que també els hem de dedicar unes estones de pensament al llarg del dia, més enllà de que, òbviament, al carrer, i òbviament a seguir buscant les maneres per superar les institucions i les resolucions legals. D'altra banda, a nivell d'això, de les manifestacions d'ahir, dir que em va agradar molt com va funcionar la logística, diguem-ne, de Tsunami Democràtic per enviar la gent a l'aeroport. No acabo d'entendre com al vespre es va dir donem per acabada l'acció. És a dir, a mi em costa molt d'entendre...
Aquesta era la segona part de la tertúlia, eh? La de les mobilitzacions, bueno, que tractarem després.
Ara ho comentem. Rogeli,
que no t'hem escoltat. De seguida sí, ja anirem, sí.
Bé, jo de bon dematí ja, bueno, quan es va fer pública la sentència, evidentment la vaig trobar exagerada sí, per un acte anomenat de sedició, que aquesta paraula, bé, es pot fer tan extensa, es pot fer tan profunda o tan simple com un vulgui. El cas és que entenc i veig que realment el que és difícil és que hi hagi diàleg, perquè això és el que sembla que no es vol, des de cap àmbit. I quan parlem, es parla, que no es parla, eh? Però quan s'intenta parlar o parlen el govern central de Madrid, perdó, però i quan es parla amb Europa, doncs la gent gira la cara i no hi ha diàleg, no hi ha resposta, no hi ha ressò, no hi ha cap mena de... I quan dic Europa vull dir el Consell d'Europa, eh? No vull dir... perquè hi ha hagut organismes, hi ha hagut diaris que sí que se n'han fet ressò, sobretot d'aquest impactant tsunami que va tenir lloc a l'aeroport de Barcelona, crec que encertadament plantejat i que realment ha servit i serveix i servirà en els anals de la història per recordar i per donar a entendre que som un país oprimit, un país mancat de llibertat, que ens tenen escanyats, però no solament des d'aquí, sinó també des d'Europa. I això és molt greu. Com a ciutadà, com a santcugatenc, com a català, em sento lligat de peus i de mans i no em trobo bé, no em sento bé, no vaig bé per la vida d'aquesta manera. M'agrada dialogar sabent fins i tot que a cops puc acabar assumint el que diu l'altre o la majoria per descomptat, no? Però el que no puc assumir és que em girin l'esquena, que no em deixin parlar, que no pugui dir allò que penso. Tot això, personalment, a mi m'afecta moltíssim i crec que el poble català una mica de més troba en aquesta qüestió. I, per tant, com deia el mateix Josep Guardiola, són atacs a el que és més elemental, que són els drets humans. Atacs al pacifisme. Som un poble pacífic, som un poble tranquil, som un poble dialogant. Què voleu més?
Ara, precisament, passem a la part de la mobilització. Ahir, evidentment, la mobilització va ser... Segurament moltíssima gent s'ho estava fent a sobre, per dir-ho d'alguna manera, feia molts dies, estava esperant en aquest moment per poder-se mobilitzar. Però ara hi ha un cert debat dintre fins i tot el propi independentisme sobre precisament el que comentava abans l'Aina, si la desconvocar era una bona idea, si s'ha de buscar una mobilització que sigui permanent i s'ha de deixar fer a la gent autoorganitzada, s'ha d'intentar liderar una mica Des d'aquest, aquí el Tsunami Democràtic va fer aquesta, va anunciar que avui hi haurien més coses dins d'aquest secret que no coneixem. Vosaltres sou més de la mobilització permanent o més d'aquestes mobilitzacions puntuals molt allargades en el temps?
Jo seria més de la mobilització permanent, o sigui, crec que hagués estat interessant que ahir a les 9:15, sé que ahir a les 9:15 hi ha com un d'aquests whatsapps o missatges, diguem-ne, o telegrams o el que sigui de Tsunami que diu aneu a l'aeroport. Quan vaig veure aquest vaig pensar que la proposta seria dormir-hi, és a dir, que allargarien. Jo crec que aquest hi hauria d'anar acompanyat de quedem-nos-hi a dormir i fem relleus demà al matí, no? I sí, jo crec que havia de ser almenys 2 o 3 dies potenciant aeroport, més enllà de que en paral·lel, aquí mateix a Sant Cugat passant coses, a Mataró passant coses, que poden passar moltes coses alternatives i en paral·lel, no? Però sí, jo seria partidària d'això, sense saber, òbviament, i potser mentre estem aquí, Tsunami està fent una proposta, eh? Que ara ho miraré. Però...
De moment no, si jo tinc...
Vale. Aquí, és que dic, ara estic dient això i potser estan dient una cosa gran encertada.
Jo però... no, l'últim tuit lamenta
l'ús de pilotes de goma. Sí. Sí, crec que Tsunami, com ningú, hauria de... Bueno, ningú que faci el que vulguin, però crec que Tsunami no ha de promoure el desconvocar. Crec que Tsunami hauria de proposar la manifestació permanent, però...
No, bueno, jo no estic necessàriament d'acord, jo crec que...
D'això es tracta una tertúlia.
Això,
gràcies. Però
amb respecte,
Gràcies, Raül.
No, crec que la proposta, en la continuïtat en el temps, cansa molt, i aleshores és molt més difícil de gestionar. I en canvi jo crec que les accions puntuals, com les que es van fer ahir, com la de l'aeroport o com la de Madrid, funcionés o no funcionés, perquè evidentment per alguns no va funcionar, per altres sí. Vull dir, jo crec que això és una manera de descansar. És a dir, la gent, tu no pots tenir 48 hores una gent en un aeroport, o 72 hores, perquè després la idea és tu... I mirant d'analitzar o mirant de veure, l'objectiu està fins divendres. I tu, si carregues tot en un dilluns, dimarts, dimecres són les mobilitzacions, que són les marxes per anar fins a Barcelona, el dijous, i el divendres és el dia gros. És a dir, tu necessites gent descansada.
Val, no, jo perquè tu ho veus com que divendres és el dia gros, que sí, perquè hi ha vaga general i entenc que sí, però em fa por que això que vam veure ahir fos el dia gros i a partir d'aquí tot decaigui, diguem-ne. Llavors, jo no... miro des d'aquest... O sigui, amb aquesta por penso, potser que hagués estat millor sostenir i anar divendres a petar-ho.
És que igual d'aquí a divendres igual estàs petat, més que anar a petar-ho. I aleshores sí que és aquesta sensació de... Tu tens dilluns, que és una mobilització... que ha anat a la infraestructura, dimecres, que tens tota una mobilització de marxes que arribaran a Barcelona divendres, i divendres és quan tu tens aquesta mobilització. És que, si no, la gent no aguanta una setmana, ni tu ni ningú.
Sí, és que
no, per mi són rotacions, l'interès, sí. Però bueno... Ok.
Sí, jo penso que efectivament arribes a casa cansat, no, ja no dic mentalment, físicament. Ahir, per exemple, jo a Sant Cugat, el que vaig notar i vaig veure és la gent amb molt entusiasme, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molta força, i va ser una manifestació, jo diria que de les potents que he vist, n'he vist de potents a Sant Cugat, sí. Però aquesta era potent, amb quantitat, però també amb força. Parlaves amb la gent i la gent treia una energia, i parlaves amb ell i la gent estava, doncs, enfadada, sí, però també molt, molt, molt...
Efervescent.
Molt, exacte, aquesta seria la paraula. Doncs jo crec que això sí que ens convé, que això ens convé. Potser també perquè, la gent que jo vaig anar veient era gent d'una certa edat, també, tot s'ha de dir. I en canvi, potser la gent que vaig veure per televisió a l'aeroport de Barcelona, hi havia de tot, evidentment, però també hi havia molta gent jove, sobretot a la part, diguéssim, més frontal, davant de la Policia Nacional Espanyola. I que plantaven cara amb palets i de tota manera, i com podia. Clar, aquesta gent, veia que eren gent jove, eren gent que estava molt forta, que gent que anava forta, per dir-ho d'alguna manera, no? però jo estaria potser d'acord, com deia, amb el Raül, amb aquest sentit, amb aquest sentit de dir anem gestionant una miqueta també les actuacions i sortim al carrer d'en tant en tant, de forma persistent, amb la mateixa força que vam sortir ahir a Barcelona i a Sant Cugat i a gairebé tots els pobles i ciutats de Catalunya, i fem-ho allò conscients també, de forma pacífica, però també contundent.
Amb el que dius, jo crec que és bastant habitual de les mobilitzacions en general, no? Vull dir, qui corria davant dels grisos eren els joves, però agafaven la lluita de tota la gent que havia resistit durant el franquisme. Per tant, que ara un moviment independentista també tinga, en funció de l'edat, de les condicions de cada persona, gent que es pot involucrar més o menys, em sembla lògic. Sobre si fem una mobilització més permanent o menys, jo entenc que des de la lògica del moviment independentista, i no només independentista, perquè crec que les mobilitzacions d'ara són més àmplies, en tant que la sentència ataca tants drets que no només és l'autodeterminació, no? Jo crec que també he sentit una resposta permanent, però això té una complicació que hem vist aquest matí. Quan aquest matí s'ha fet una convocatòria a les 6 del matí per a fer alguna acció en Sant Cugat, no ha pogut anar prou gent. Però per què? Perquè la gent, malgrat tot, té una quotidianitat, ha d'anar a treballar, perquè no tenim una gran caixa de resistència que ens permeta no anar a la feina a milions de persones durant molt de temps.
Jo estic d'acord amb això que dius, i també et diré que crec que no s'ha convocat bé aquesta acció. És a dir...
D'acord.
Ho dic perquè és important això, és a dir, es va dir ahir des d'un escenari s'ha enviat un telegram, no és suficient, no passa res, i és endavant, és a dir, aprendrem en la lluita, aprendrem a lluitar, però no m'agrada gens la paraula lluita, però bueno, perdó perquè l'he dit dos cops seguits, però crec que no està ben convocada i cap problema, però...
No, però així tot ho trobes, gent, quan acabàvem la no acció, no?, i tornàvem ja de l'estació, ha hagut una persona que m'ha creuat i m'ha dit: com ha anat? I dic: no ha anat perquè no eren prou. Clar, és que jo me n'anava a treballar, jo no podia no anar a treballar avui. I més tenint en compte que divendres tenim una vaga general i aquell dia segur que no vaig a treballar, però sí, no puc permetre en tota la setmana de...
Sí, però dir a les 6 a l'estació, puntualment, sí, sí, tothom es va quedar com... Què vol dir? Hem de ser una... De què va? No, farem una acció tipus tal, és igual, no cal concretar i tal, però...
Mm-hmm. Bueno, i que ara en aquest moment, si tu tens un telegram, si tens un telegram, si tens un moviment com a Tsunami Democràtic on la gent s'està aglomerant entorn, doncs les accions que surten d'ahir doncs no estan ben focalitzades.
Sí,
perquè...
també et faig la contra en el que et deia abans, eh? És a dir, avui Raül estic allà. No, però sí que la manifestació d'ahir a les 8 o altres, és a dir, crec que hi ha dos nivells de moguda, que és la nacional i és la local, i crec que és interessant que hi siguin les dues, i de nou, per la gent que tenim una família càrrec o similar, crec que és molt interessant que tinguem la local també, o per menys per anar testejant entre una cosa i l'altra.
Però la local també està, jo per exemple, ahir quan estàvem a Vic, vull dir, en el moment que surt, tu tens accions globals, però també tens accions locals, de, bueno, pues la gent va aturar la C-17.
Vull dir, clar, per això et dic, que no em sembla malament que CDR Sant Cugat convoqui a les 6 a l'estació per fer una cosa, ara m'agradaria, bueno, crec que s'hauria d'haver concretat un pèl més i dit més intensivament, perquè
però
no sé si hi havia tots els jubilats allà.
Però
que
vinculada
ser,
a una única acció feta a Sant Cugat, quan no hi ha altres accions,
ja.
En canvi, en el moment en què la gent diu...
Sí, però, perdó, és que Mataró han tallat, tots... Mataró han tallat Rodalies a les 7 del matí. És a dir, si de cop... i defensant una mica el municipalisme, diguem-ne, i confederalismes
defensem
democràtics i similars, ja que, per cert, una abraçada també cap al Kurdistan, però al final, si cadascú pren la iniciativa a nivell local i fa una petita acció, la suma de petites accions fa grans accions, és a dir, que potser Tsunami podria haver dit: ei, aquest matí, comitès locals, cadascú faci cas al CDR del seu poble. O no, que la gent sigui autònoma i digui: ei, a les 6 del matí...
Ara que parlem de referencialitats de fora, no?, que es diu Kurdistan, sí. Jo crec que ara el que hem viscut a Equador és un bon exemple. Hem tingut anys de resistència indígena davant de polítiques neoliberals i en un moment donat hi ha una agrupació massiva en la capital que fa que el govern se n'hagi d'anar de la capital. És això, una combinació de petites accions de resistència més quotidiana que permeten a gent que pot ser, no pot desplaçar-se, depèn de quins llocs, mantindre's activa i tindre efecte, siga només comunicatiu o siga afectant a temes econòmics, a transport, i paral·lelament, en un moment donat, fer algunes coses més d'esclat. El problema és com s'aguanta això en el temps, no? Perquè en la idea de mobilització més continuada és molt difícil d'aguantar fins i tot les dues vessants.
La pregunta seria: la mobilització contínua, l'acció al carrer, sigui Tsunami, municipal, etc., condueix realment a la solució del problema? Pregunto. Vull dir, l'acció aquesta que es manifesta i per tant vol dir que hi ha un segment de la societat, recordem-ho sempre, una part de la societat, no pas tota, que està per això, fa que realment la reacció del poder s'ajusti o s'acosti amb aquest tipus de demanda? Perquè jo personalment en dubto. No dic que les accions no tinguin un resultat. El que dic és que només les accions no arriben a aconseguir el que pretenen. Ahir va haver-hi aquí una manifestació claríssima amb l'aparició, la convocatòria de roda de premsa de l'alcaldessa amb una taula amb dues persones.
Sí.
Faltava una tercera.
Que va fer una roda de premsa després al seu aire.
Que era una demostració claríssima de com un acord pres en un moment determinat...
Home, no. Bueno, acaba la frase. Però...
A la primera cosa que es produeix aquest tipus, doncs queda manifest que no pot funcionar.
No, home, no. Carinyo, aquest acord... Carinyo, aquest acord es va prendre amb absoluta consciència de que aquest moment arribaria i que això es faria així. És a dir,
la posada
en escena d'ahir del govern era la que havia de ser, la que s'havia pactat i la que tothom sabia que seria.
Però vull dir que no és que em sorprengui. El que vull dir... és que hi ha una cosa que sempre insisteixo, que és el principi de realitat. I el principi de realitat diu que determinades coses no poden ser així de senzill.
Tipo què?
No poden ser com aquesta, com que hi hagi un govern tripartit d'aquest tipus.
Ah, jo crec que sí. Crec que el teu principi de realitat almenys no comparteix. Vull dir que el meu principi de realitat, agafant-me en aquest principi, crec que una cosa no invalida l'altra. En tot cas...
Vosaltres creieu que la manifestació... a l'aeroport de Barcelona farà canviar...
Estàs dient dues coses diferents.
No, clar.
És a dir...
Farà canviar realment el que vol fer, si és que vol fer alguna cosa, el govern socialista del PSOE? Ho creieu de veritat? O, fins que no arribi el dia 10 i es vegi quin és el resultat de les votacions... aleshores es plantejarà alguna cosa.
Ja,
o
això segur.
Que no surti una senyora representant a Europa i digui que aquest tema que passa aquí és un problema espanyol intern.
Bueno, però aquestes són les cartes amb les que jugues. Tu estàs en una partida, tu parles del principi de realitat. El principi de realitat és... hi ha unes mobilitzacions. I el primer que hauríem de pensar, que és una de les qüestions que a mi em provoquen, és quin és l'objectiu, no? Quan tu fas aquestes mobilitzacions. No? Ahir veiem que en principi hi ha una sortida, buidem les aules i les empreses i anem al carrer, hi ha una primera mobilització, punt 1. Després, hi ha una crida a anar a l'aeroport, que és un pas significatiu de on van les empreses, no? O sigui, com afecten les infraestructures. I de sobte surt una persona ahí que diu, hòstia, pues Aena ha baixat un 8% en la borsa avui. I tothom crida l'atenció. Desmobilitzem, continuem, anem demà, marxes. Quin és l'objectiu? Pues l'objectiu és una mobilització. I aleshores, què és el que pots aconseguir? Doncs pots aconseguir una mobilització, un eixamplar la base, com és una paraula màgica, no? De que més gent se sent ofesa, més gent se sent maltractada per aquesta sentència. I després tu tens un llarg procés. Per això, si penses en curt termini, tu, clar, és mobilitzacions, vinga, va. En canvi, si tu penses el dia 11 de novembre, a tu et queda un mes. I en aquest mes tu el que estàs fent és una mobilització. Aleshores, ells què estan dient? 155, la llei de seguretat nacional. Vinga, va, que va, anem a votar, anem a centrar-nos aquí. Doncs ja tens una situació. I a l'altra banda tens una gent que està dient drets, reconeixement, independència, antisentència... Tu tens un munt de gent. Aleshores, jo miro de pensar en l'objectiu a aquest llarg termini. I aleshores, el que vull veure és Tsunami en què es queda, Tsunami democràtic com avança.
per veure precisament aquest objectiu. I a mi això em sembla interessant.
No? Jo dic que no sigui interessant.
No, però què dic?
Jo dic si és efectiu o no és efectiu això a llarg plaç.
Depèn de l'objectiu. Aleshores, no,
que és molt diferent.
Crec que ara l'objectiu és un objectiu d'aglomerar gent, conglomerar gent, i aleshores això, de moment, veiem si s'aconsegueix.
El que segur és en aquest moment que amb les sentències hi ha una sèrie de gent que no són independentistes i que, en canvi, sí que estan d'acord amb que, evidentment, perquè és una sentència antidemocràtica, sobretot.
Perfecte.
I com a conseqüència, vol dir, i és més, hi ha hagut algú que ha dit que no únicament s'ha de castigar el fet de que hi hagi algú que pugui proposar el que es va proposar, sinó que es pugui castigar aquell que només ho diu, no que ho fa.
I que es pugui castigar més.
Més.
És a dir, que sigui rebel·lió, clar, 25 anys directament. Clar. Bueno, pues a tota aquesta gent s'ha de posar en un bàndol. Vull dir, hi ha un bàndol que vol el 155 i la Llei de Seguretat Nacional i un altre bàndol que el que vol és una altra cosa. No sap, potser no sabem què, potser no tenim d'acord què, i després el que volem és una història i després barallar-nos entre nosaltres. És possible. Aleshores, quin és l'objectiu?
Jo penso que sí que sap el què.
En saber quin és l'objectiu de les mobilitzacions, anem a veure si s'ha aconseguit o no s'ha aconseguit, però ara de moment és un mobilitzar-se per aquesta efervescència del que em va parlar el Rogeli. La gent està escandalitzada i necessita una sortida, la sortida de l'efervescència, i veiem si això és una cosa a llarg termini, a curt termini, si tots ens emprenyem, o si dura l'11 de novembre, i a partir de l'11 de novembre tu pots seure en unes condicions encara millors de les que tenies ara en el govern. I aleshores, què és el que es pot fer en el govern? Perquè el govern, al final, què és el que farà? Si surten les mateixes condicions, o tens una gran coalició de PP i PSOE i tires per endavant i ja sabem quin és el resultat, o si no, tindràs una necessitat de parlar amb tota la gent de perifèries, País Basc, Galícia, Catalunya, i em podràs dir, escolta, el 155 te'l poses per la rima, no? Doncs això és el que creiem que s'ha de... el que crec que pot anar per allà.
Roger, fa molta estona que no et sentim.
Sí, no, jo el que volia dir és que el que no sentim, o potser el que ens agradaria sentir del govern espanyol, no ho sentirem, o sentirem les qüestions absolutament tergiversades pel fet de les imminents eleccions. Per tant, jo crec que li diria que són respostes electorals. En aquests moments, el govern d'Espanya, tot el que diu i tot el que fa i totes les seves impressions que puguin aparèixer en comunicats de premsa de qui sigui del govern, per mi tenen una connotació clarament electoral. I el tema nostre, el tema de la sentència, per ell jo crec que ocupa un segon o tercer o quart lloc en la llista de prioritats. El seu és eleccions, guanyar les eleccions, i després ja en parlarem. I com deia, no sé si qui ho ha dit, però que pot ser que hi hagi un moment que sí, que realment hi hagi un cert apropament, no diré entesa, un cert apropament. No voldria ser gens agosarat ni optimista en aquest sentit. I està clar que els partits espanyols, gairebé tots, menys algun, que sembla que una mica més fa una mica de més, s'apropa una mica més, en el cas de Podemos, etc. Però la resta és que l'únic objectiu que tenen és electoral. I això que va passar ahir, per ells és una minuciositat. No té importància, i si la té, la tindrà en el moment en què hagin passat les eleccions.
Jo penso que sí que té importància, Mira, jo no he vist mai, o sigui, TV1 i La Sexta va estar en directe amb imatges del port de la Via Laietana i de la plaça de Sant Jaume fins a les 11 de la nit.
Per l'audiència.
Bueno, escolta'm, pel que fos, però estava allà. Això fa uns anys haguessin fet una notícia a un quart de 10 i s'hagués acabat aquí.
Només amb el follon
de l'última hora. Van continuar. Sí, em sorprenia perquè anava saltant d'un cantó a l'altre i deia, a veure, fins a... I no hi durava, i estaven allà.
Però fixa la reacció del cap de govern. quina va ser la seva reacció?
Però, tu ho acabes de dir. La seva reacció és la reacció d'una persona que en aquell moment el que vol demostrar a tothom perquè el votin és que controla, és que sap el que ha de fer i que ho fa pel bé d'Espanya. El que vol demostrar és això, i per tant no pot dir ostres, potser sí que parléssim amb aquella gent, potser sí que tenen raó, això no ho dirà mai. Ara, és igual com la discussió que va haver-hi sobre el tema indult i amnistia. Amnistia és borrat tot, no ha existit. No hi ha hagut ni indult, no, jo perdono perquè sóc d'així, de bona persona, i tu ho has fet molt malament, però jo et perdono. És molt diferent una cosa a l'altra.
Aina, que també volies parlar abans.
Val, no, una mica en relació als objectius de la mobilització, jo entenc que cada 4 anys es va votar, a votar més sovint perquè no es posen d'acord, però...
Sí, cada 4 mesos.
Més aviat. Més aviat.
I entenc que mentrestant, i entès, o sigui, donat que no hi ha desenvolupat un sistema de participació més habitual ni a Catalunya, ni als municipis, ni a Espanya, ni enlloc, entenc que mentrestant la manera que tenim les persones de peu de dir el que considerem i el que volem, i sobretot quan el que està passant a nivell institucional no estem d'acord, és sortint al carrer. Per tant, entenc que les manifestacions senzillament formen part del dret de les persones a dir el que pensen, i entenc que és interessant només pel fet de que se senti la nostra veu. A més, crec que les manifestacions, de manera, com dèiem, sostinguda, o és igual, encara que defensava el Raül, puntual però de gran amplitud, diguem-ne, més igual la fórmula en aquest cas, entenc que permeten que, diguem-ne, bloquejar, permeten alçar la veu, permeten que, d'alguna manera, les institucions acabin sobrepassades per la voluntat col·lectiva. I crec que aquest és el punt al que ens trobem, perquè el que és evident és que estem en un enfrontament amb les institucions, perquè les institucions no estan complint el que el poble demana. Per tant, el poble vol superar aquestes institucions amb la força col·lectiva organitzada, no? Per tant, aquest és el sentit, i entenc que aquest és l'objectiu de sortir al carrer. Que surt de l'habitual? Sí, però és que estem en un lloc, estem en una situació fora de l'habitual. Òbviament, que passi 10 de novembre pot condicionar, òbviament, quins acords necessitin per governar pot condicionar, sí, però és un altre plano, és el plano institucional i el plano de les eleccions. D'alguna manera no et diré que m'és igual, però d'alguna manera sí que t'ho diré, perquè al final la gent organitzada ha de poder dir la seva veu, i quan aquesta veu ha de superar les institucions, doncs que la superi, no? Això per un costat. I del govern local és que no hi vull entrar, perquè crec que ja ho vam dir el primer dia que estàvem aquí, i ja he fet broma abans, no? Però crec que, bueno, sí, o sigui, el govern de Sant Cugat fa molt mal a l'estómac, òbviament fa molt mal a l'estómac, hem hagut de menjar molts gripaus, la gent que més o menys estem d'acord amb això, i entenem que senzillament és una fórmula, l'única fórmula perquè en la teva vida quotidiana, que és la teva vida del teu poble, no hagis de seguir menjant polítiques de dretes. I l'única manera ha estat pactar amb el PSC, que prou mal fa, diguem-ne, i com per a sobre haver d'anar cada 3 dies argumentant-ho i justificant-ho. Sí, fa mal, però és que era l'única manera de que no governés... Junts per Catalunya o derivades de Convergència i del 3%. Per tant, a menjar els gripaus. I òbviament ahir la posada en escena va ser només dels partits independentistes. Sí, clar, però això no vol dir cap més estabilitat de govern que la que ja sabíem, que és que la sabíem d'entrada aquesta, i que sortiria una sentència i sortien només 2 dels 3 partits. Sí, òbviament. I que fa mal governar amb el 155, em fa molt, sí, però és que és l'única manera a Sant Cugat de deixar de tenir un govern de dretes. I mira, bueno, és que ahir, abans de començar la roda de premsa a la porta de l'Ajuntament, Junts per Catalunya repartia una nota de premsa així seva, com amb el seu logo així de gran, i fent, en lloc de respectar el moment institucional o el moment en què estan a punt de fer la roda de premsa Esquerra i la CUP. O sigui, va ser ridícul, ridícul. O sigui, una demostració de baixesa que s'assuma a les que ja van fent. I no m'agafeu això de titular, que cada dia m'agafeu el titular quan més, que no correspon amb el sentit global de lo que
dius. A mi no em diuen a les 9:57 per agafar-me el titular.
No sóc jo qui decideix els titulars.
Però en tot cas, que sí, que òbviament, que fa mal el pacte, clar que fa mal, però és que més mal fa el govern de dretes que teníem, i més problemes tenim a la ciutat a conseqüència d'això. Vull dir que sí, podem seguir rajant, però crec que no aporta valor.
Sense aprofundir massa en tot el tema del pacte local, sí que hi ha un detall que has dit. Repartir la nota de premsa premsa, aquella nota de premsa la van repartir quan l'acte es va fer fora, però una hora abans l'alcaldia ja havia fet la seva roda de premsa i s'havia compromès a fer el ple que demanava la nota de premsa que Junts per Sant Cugat va entregar una hora després. Per tant, era una nota de premsa absurda per si, perquè estaven demanant una cosa que ja s'havien compromès a fer. No? Això, vull dir, com a punt
bueno,
de partida...
I a més, l'estètica de l'exdirector del Tot Sant Cugat, no, és que és així, cap de premsa de Junts per Catalunya, repartint la nota de premsa als mitjans, segons abans de que comencés la roda, la intervenció pública, era l'estètica d'aquest moment? Em resulta... Et saludo des d'aquí, Josep Maria Vallès.
I només una cosa sobre si les mobilitzacions ajudaran a una solució política o no. Jo crec que ara entrar en aquest debat és una mica fal·laç, perquè el problema és que la solució política, quan havia d'arribar, no ha arribat, hem tingut molts anys, i ara ens trobem en un atzucac que, passa el que passa, no ajudarà a una solució política. De fet, qualsevol tipus de sentència no ajudaria a la solució política, perquè imagina que m'haguera hagut una absolució, cosa que ja sabíem tots que era impossible. Com hagueren reaccionat a l'altra banda, no? Com hagueren reaccionat tots els partits que des d'Espanya estaven demanant l'aplicació del 155, parlant de terrorisme...
Defensarien la independència del poder judicial i no farien res.
Segur.
Sí, segur. clar.
És el més probable.
Vull dir que parlar ara en termes d'un acord em costa molt de veure. No sé com avançaran.
Els judicials només el respecte qui li van a favor.
Exacte, sí, normalment.
És una d'aquelles coses que...
Però si no tenim dret a la crítica i dret a portar-lo a un altre lloc. Vull dir, això seria... Si també tenim el... Però jo crec que...
Tens 20 segons.
No, però jo parlava de les reaccions del... És igual. Per les reaccions del govern i el discurs del govern, jo estava escoltant la Carmen Calvo, la vicepresidenta del govern espanyol, just abans d'entrar, i penses, hòstia, és que no hi ha res que no se surti del... No, la condemna ha de ser íntegra. Però què vol dir condemna íntegra? Que no tindran el... que s'ha de complir com a la resta d'espanyols. Diu, ja, però la resta d'espanyols, el 25% de la condemna... però volem condemna... parlem el dia 11. Clar, és que...
Nosaltres no parlarem el dia, no parlarem el dia 11, parlarem el dia 22, que serà la setmana que ve. Gràcies a tots per ser avui amb nosaltres en una setmana convulsa. Anem a les notícies i tornarem després per parlar d'història de la Segona República amb el José Fernando Mota. Fins ara.
El gall del monestir.